Aprèn a viure i sabràs morir. Confucio. Amigues, amics, benvingudes, benvinguts.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Sento a finals de la setmana passada un treballador dir que amb les retallades dels darrers anys i la imposició de l'austeritat als drets laborals perduts seran difícilment recuperables. I penso que el treballador està carregat d'arguments per dir-ho. Reflexiono i me n'adono com el dia a dia ens dona constantment motius per pensar-ho i per crispar-nos. No podria entendre l'efecte Can Vies sense el context en el qual vivim avui. Ni el creixement de l'extrema dreta a Europa sense les polítiques d'austeritat i la inseguretat generada per la crisi. Però al mateix temps em venen les paraules de Xavier Melloni al cap, jesuïta, antropòleg i teòleg, que en aquest mateix programa ens deia com l'actual crisi no té l'origen al 2008, sinó que pertany a una fase del despertar de la consciència de la humanitat iniciada ja fa més d'un segle. Perquè tal vegada el sistema segueix ofegant la humanitat per nutrir-se'n, però miro al meu voltant i veig com floreix la banca ètica, les medicines alternatives, l'educació integral, el consum responsable, l'agricultura ecològica i de proximitat, que creix el compromís social, la sensibilitat ambiental, el respecte per totes les creences i religions, i sense que em parin de ressonar les injustícies i la corrupció pròpies d'un món vell i cansat, percebo una humanitat que batega per un nou impuls de vida, amb uns nous estímuls, amb uns nous valors. No recuperarem els drets perduts perquè no farà falta. N'aixecarem uns de més bons, i no és optimisme. És el pas del temps que pesa sobre nosaltres i ens construeix i ens fa millors. Això sí, el canvi de paradigma social no arriba, es provoca. Aquest nou món que lluita per néixer necessita l'esforç de les persones, i evidentment una d'elles ets tu.
El Compromís Ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Avui, en un programa marcat, en un dia marcat per la notícia de l'abdicació del rei, no parlarem del rei per dues qüestions ben senzilles, perquè aquest és un programa que podríem dir de slow journalism, un periodisme més relaxat, tranquil, que intenta anar més a fons, que no està barrejat, sacsejat per la mediatesa i per la necessitat de la informació al moment. Isabel Rodríguez és qui ens acompanyarà, que és l'autora del llibre Cuando nos vamos, a dónde nos vamos? Una reflexió sobre què passa en el moment que deixem anar l'últim alè, sense tabús i de forma clara, avui, la mort. Amb Swamini Danda, mirar-se al mirall i veure-s'hi a un mateix. Recordeu que en parlàvem la setmana passada d'això? Doncs avui hi entrarem a fons. Parlarem també amb el Pere Ortega, que és investigador del Centre de l'AS, a propòsit del seminari, del setè seminari del Centre de l'AS, que parla sobre les missions internacionals de l'exèrcit de l'estat espanyol. I acabarem el programa, evidentment, doncs, amb el Punt de Llum, amb l'Enric Tintoré, tot plegat en un programa fet pel Jordi Carretero, Les Vies de So i servidor Joan Ortiz i Serra, qui us parla en el programa número 33, un programa de ràdio per la nova consciència social i pel canvi de paradigma, que fa anàlisi crítica d'aquest sistema en el que vivim, però sobretot que n'ofereix alternatives i que recolza una idea, li dona molt suport, que és que per canviar el món cal que comencem a canviar nosaltres primer. Un programa microfinançat per la ciutadania al preu d'un euro al mes, que pots fer donant-lo a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà. Ens trobaràs a Facebook, a Twitter i a periodismeiconsciencia.org. I el que fem ara és saludem el Pere Ortega, perquè a partir del dimecres 4 de juny i els dos dimecres següents, dies 11 i 18, se celebra el setè seminari Centre de l'AS, organitzat per aquesta entitat d'investigació per la pau i que anirà dedicat, com dèiem, a les intervencions militars espanyoles en conflictes armats. Avui, per començar el Compromís Ciutadà, volem parlar amb ell, amb en Pere Ortega, com us dèiem, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic i que ell és investigador per aquest centre, pel Centre de l'AS. Pere Ortega, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que, per cert, estava pensant, Pere, que tu, que ets investigador del Centre de l'AS, igual ho saps, avui que és notícia el rei, i que es diu d'ell que està molt implicat en el negoci de les armes a l'estat espanyol, això ho podem assegurar? Hi ha proves o no? Perquè es diu molt d'ell, no?
Sí, es pot assegurar que fa de facilitador, de mediador, d'intermediari entre les indústries militars espanyoles i alguns, sobretot, països del Golf Pèrsic, el proper Orient, perquè ell és molt amic de les monarquies medievals, saudites i també kuwaitis i bueno, de diversos països dels Emirats Àrabs.
Avui parlem amb el Pere, com us dèiem, perquè els dies 4, 11 i 18 de juny se celebra el 7è seminari del Centre de l'As i que enguany doncs, el que parla és això, de les intervencions militars espanyoles en conflictes armats, i em pregunto, Pere, si n'hi ha algun que tingui implicació espanyola, però precisament per aquella zona.
En aquella zona? Bueno, Espanya està en una missió de Nacions Unides en el Líban, precisament per fer teòricament de mediador entre Israel i els possibles atacs d'Hezbollah. En realitat, aquesta missió va ser promoguda pel propi estat d'Israel i pel Líban perquè no es produïssin atacs des de el Líban per part d'Hezbollah. I, per tant, d'alguna manera, les forces espanyoles no són ben vistes per alguna de les parts en conflicte, perquè, clar, ni a Hezbollah li agrada que estiguin allà, ni tampoc en els propis palestins, encara que podem dir que aquesta intervenció és de Nacions Unides i és de Cas Blaus, precisament la única en la que participa Espanya que és de Nacions Unides, perquè la resta de països en què estem presents no són de Cas Blaus, sinó que són mesures més, diguem, unilaterals d'Espanya en les quals participa en altres conflictes.
En aquests seminaris es parlarà del nord de l'Àfrica, del Sahel, es parla també de Somàlia i Afganistan, aquí n'hem parlat, i precisament amb tu, de Somàlia me'n recordo, amb el cas de la pesca,
sí.
De Líban i de la Síria, com apuntaves ara del Líban. A mi em sorprèn una mica aquesta del Sahel. No sabia que hi haguessin destacaments espanyols cap a aquella zona. Es parla, em sembla, de la República Centreafricana, no?
Sí, doncs darrerament Espanya s'ha implicat en diversos conflictes, també per fer de mediador, en el cas de Mali, nosaltres tenim un destacament en allà de suport a les forces franceses per adiestrar i formar l'exèrcit de Mali, després del conflicte que es va originar quan bona part dels ex-guerrillers o ex-milícies que actuaven a Líbia, doncs, després de la intervenció de la OTAN i dels països europeus en aquest conflicte que ja veieu com ha acabat, perquè Líbia està molt pitjor ara que abans, doncs moltes d'aquestes milícies van apoderar-se del nord de Mali i va haver aquella intervenció militar per part de França, també per protegir els seus interessos en la regió, tot sigui dit, sobretot les mines d'urani pel costat que estan al Níger, i Espanya ha participat posteriorment en una missió en allà. També està la República Centreafricana i darrerament es parlava també de participar en el Congo. O sigui, ha tingut alguns militars a Uganda, o sigui, molt poca cosa, però també estan allà ajudant en els processos que s'estan portant a terme.
Bé, anava a dir, i amb el nord d'Àfrica, que és aquesta implicació que deies amb Líbia i Mali? O hi ha alguna cosa més amb el nord d'Àfrica?
No, concretament a Mali i concretament a República Centreafricana. Enviant tropes espanyoles. Una altra cosa és que Espanya acaba de cedir, això potser molts oients no ho saben, acaba de cedir a Estats Units l'ampliació de marines, de forces militars, en la base aèria militar d'Estats Units en Morón de la Frontera. Que en Morón, en aquest moment, s'han instal·lat 550 marines precisament per combatre la lluita antiterrorista en el Sahel i en el nord d'Àfrica, que formen part del comandament d'Africom, que és el comandament americà per a l'Àfrica, i que s'han situat, mentre no troben una instal·lació, perquè no la tenen, en el nord d'Àfrica, s'han instal·lat a Morón de la Frontera.
De tot això se'n parlarà, com dèiem, el dimecres 4 de juny, el dia 11 i el dia 18, amb persones que sou, que porteu una no sí. sé si llarga, però sí intensa trajectòria amb el intensa, tema de la investigació.
Sí, sí. A més de, investigadors del Centre de l'Art d'Estudis per la Pau, doncs hem incorporat alguns investigadors de diverses universitats que coneixen molt bé els conflictes de Síria, coneixen molt bé el conflicte de, les aigües territorials de l'Oceà Índic de Somàlia, que coneixen també el tema en profunditat de, del Líban, i per tant jo crec que és un seminari força interessant per saber què és el que està fent Espanya en aquests conflictes i per conèixer aquests conflictes.
Deixem que recordi una vegada més, 4, 11 i 18 de juny, serà a les 7 de la tarda al Pati Manning, això està al carrer Montalegre, número 7. Ho estic dient bé, no, Pere?
Sí, exactament, sí.
Que això és cap allà darrere al CCCB, no?
Al costat, al costat. És l'edifici del costat, el carrer Montalegre, doncs hi ha primer el MACBA, després el CCCB i després el Pati Manning, al costat de l'altre.
I per apuntar-s'hi, Pere, alguna persona interessada que digui això m'interessa, com ho ha de fer?
Pues simplement d'escriure a info@centredelas.org i apuntar-se.
info@centredelas.org, 4, 11 i 18 de juny, a les 7 de la tarda, al Pati Manning, a Montalegre, número 7. De fet, aquesta informació la teniu penjada a la vostra web, que és centredelas.org, no? Per tant, qualsevol que vulgui més detalls, doncs allà ho trobarà. Pere Ortega, investigador del Centre de l'As, gràcies per atendre una vegada més aquest programa.
Moltes gràcies a vosaltres per difondre aquesta informació.
Bona tarda.
Vinga, bona
adéu.
Tarda. Vinga, adéu.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
A vegades que ens diuen, què està fent l'exèrcit espanyol en aquests moments, ens ho preguntem, per què s'inverteixen tants diners amb l'exèrcit i després a on van els exèrcits, no? Doncs aquests dimecres consecutius a partir de demà passat al Pati Manning a les 7 de la tarda. Recordeu que aquest és un programa microfinançat per la ciutadania al preu d'un euro al mes i que podeu fer aquestes donacions a teaming.net/elcompromisciutadà. Persones que creieu doncs, en la necessitat de programes que promoguin una nova consciència, un canvi de paradigma social, doncs ens és de vital ajut que participeu i que doneu aquest euro a teaming, acabat en ing.net/elcompromisciutadà. I ara el que fem és saludem a la nostra entrenadora espiritual particular d'aquest programa, que és la Swamini Danda. Swamini Danda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El poder dels petits canvis.
Amb Swamini Danda.
Avui, Swamini Danda, una cosa que fa molta por, que és mirar-se al mirall i veure's a un mateix, no? Ens fa molta por, això. Explica'ns una mica què podem dir de tot això.
Per què et fa por, Joan, mirar-te al mirall?
Perquè ens veiem a nosaltres mateixos. Aquest és el motiu pel qual ens fa por, no? Però d'altra banda és la manera.
Bueno, no tinguis por. Mira, jo t'ensenyaré una manera yogi de mirar-te al mirall. Perquè té molt simbolisme. De fet, és una de les tècniques que de vegades recomano a les classes, una estoneta mirant-te al mirall, perquè normalment sí que ens mirem al mirall, però ens mirem de passada. Ens mirem doncs, per pentinar-nos o per pintar-nos una miqueta els ulls o així, no? Per tant, és una mirada doncs, a la façana de la nostra persona. Però si fem aquella experiència de quedar-nos mirant-nos realment als ulls, als nostres propis ulls, davant d'un mirall, impacta, com tu dius, fa una miqueta de por. Però no s'ha de tenir por, perquè el que s'ha de fer és canviar la mirada. Mirar amb uns altres ulls, que has sentit aquesta expressió?
Sí, sí, mirar amb uns altres ulls, sí.
Exacte, mirar-te amb uns altres ulls seria com ser amable amb tu mateix, és a dir, no tenir una mirada inquisidora i que llavors doncs, veuràs, et pots trobar que no t'agrada la cara que fas o fins i tot et reflexa, no?
Mirar i reflexa.
Reflecteix, es diu, doncs es reflecteix emocions que en el fons estan allà dins i no saps massa com gestionar-les ni com viure-les, i això és el que potser d'entrada és la por que tu deies, no? Però si canviem la forma de mirar, si podem acariciar amb la mirada la nostra imatge i anar-la penetrant, és com una meditació, és com mirar amablement, amb amabilitat, no amb judici, no amb una ment racional que està jutjant, sinó amb una mirada com els nens petits. Tu tens un infant molt maco i saps quins ullaços que té, que si té els ulls oberts, que ho miren tot sense pestanyejar.
Sí, tal qual, sí.
Doncs penso que hauríem de tenir aquesta innocència quan volem transcendir el raonament fred, calculador, carregat de complex.
De judici.
I de judicis, i aleshores mirar-nos, deixar la porta oberta a aquell altre mirall o a aquell altre reflexe, doncs que ens parla del que no coneixem de nosaltres mateixos. De fet, aquest tema va sortir l'altre dia quan vàrem parlar del mestre,
sí,
no? Que et vaig dir, no? Et vaig fer el comentari.
Sí.
El mestre és com un mirall per la persona, per la persona que vol realment aprendre, no? Perquè ens ensenya aspectes de la nostra personalitat que ni ens hem adonat, doncs, que ens estan frenant la vida. I una persona que et fa de mestre, com jo he pogut viure al llarg d'aquests anys, no?, vivint al costat del meu mestre, doncs és evident que cada vegada es fa com aquell mirall del conte de la Blancaneus, no?, que la bruixa li preguntava si era la més guapa i el mirall li deia, doncs, que no era la més maca. La més maca era la Blancaneus. Te'n recordes d'aquest conte?
Home.
Sí, bueno, sí. Doncs, què va fer la bruixa? Doncs trencar el mirall. És a dir, clar, tu tens dues opcions quan et plantegen algo que d'entrada et sobta, que no t'agrada que et diguin, i a més, en el fons l'has d'acceptar perquè ve d'una persona de confiança i ve d'una persona que t'estima. Doncs tens l'opció o de netejar la teva personalitat a través d'allò, no? Com seria si et veus la cara bruta al mirall, netejar-te-la, o trencar el mirall i continuar amb la cara bruta perquè no la vols reconèixer, no la vols veure.
Mm-hmm.
Bueno, penso que amb persones que estem en un camí de sinceritat i de creixement, doncs val la pena escoltar tot el que el mirall ens pugui dir.
Sí, no, hi estava pensant que després d'escoltar-te, no sé si és tant por, sinó que és sobretot que quan et veus en el mirall l'orgull et queda ferit, se't fereix l'ego, no? I aquí és on hi ha el tema, no?
Els mestres sempre diuen que el primer que s'ha de matar és l'orgull, perquè l'orgull ens fa molt mal, l'orgull ens fa patir, l'orgull ens fa no aprendre, i bé, doncs la humilitat seria, doncs, aquestes ganes. Jo dic com els nens petits, mira, és que he vist els ulls del teu nen i realment són nets, són purs, amb ganes d'aprendre, d'absorbir el que la vida li està ensenyant i donant, no?, el regal de la vida. Sí. En canvi, a la que tu poses hi ha aquell orgull de jo ja sé, no?, jo ja sé, jo ja conec, jo ja em conec, jo sóc així. Estàs posant una sèrie de traves a que t'entri la realitat. En ioga hi ha una paraula molt maca que es diu naraina. Naraina és la realitat. La realitat tal com és. Encara que tu et posis unes ulleres vermelles i diguis que la realitat és vermella, o et posis unes ulleres grogues i diguis que la realitat és groga, és mentida. Tu ho veus així, perquè tens un filtre que no et deixa veure la realitat com és. Hi ha una dita en castellà que diu: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira.
Sí.
Bueno, doncs és mentida, també, aquesta dita. Sí, no, perquè no és veritat que les coses siguin del color que tu les mires. Les coses són, independentment de com tu les veus, són. I aquí és on hem d'arribar quan fem un camí d'autenticitat, de veritat i de saviesa, a veure-les com són, no com nosaltres les veiem. I tu ets no com tu et veus, sinó com el mirall t'està dient. I això és la funció d'un mestre.
De totes maneres, cal molta valentia per mirar-se al mirall, no?
És que hem de ser valents i forts, si no, de què el món canviarà?
Clar.
Si no hi ha persones valentes i fortes.
Sí, és que a més me n'adono que només que féssim aquest exercici de mirar-nos al mirall, de sincerar-nos amb nosaltres mateixos, seríem capaços de detectar també quins són els patrons d'error que converteixen la nostra societat en una societat que pateix com realment està patint, per bé que també gaudeix en altres aspectes, però hi ha aspectes en els quals pateix, no?, i que segurament s'arreglarien, dic jo, si fóssim capaços de sincerar-nos amb nosaltres mateixos i veure quins són els nostres defectes, no?
Sí, és molt difícil, però, Joan, veure-se'ls un mateix és difícil. Jo el primer que proposo com a tècnica del mirall, de mirar-se al mirall, és primer començar a ser amables amb un mateix, és a dir, saber-se mirar, doncs com dèiem, sense crítica, sense judici, i deixar la porta oberta que potser veiem alguna cosa que fins ara no hem vist, no? I per una altra banda, les ordres místiques diuen que la companyia dels sants ajuda a créixer. Això és algo que dius, bueno, què serà? On trobaré jo una persona santa?
N'hi ha de sants?
Clar que n'hi ha de sants.
I en tenim a prop?
I tant que sí, només que els connectes a través del cor.
En podrem parlar d'això?
En podem parlar en un altre programa.
Sí, en un altre programa, vull dir, evidentment.
És el cor net, no?, el qui és capaç de veure la santedat o la netedat o la puresa en els éssers humans. I realment, és quan camines al costat d'una persona santa, en el sentit de que acceptes doncs, que et faci de mirall, acceptes doncs, la seva bondat, la seva estimació, saps que no fa pel seu egoisme, saps que no fa pel seu interès, sinó ho fa per tu, doncs comences a veure com vas tu. Comences a sentir pues, que anaves embalat o que anaves dispers o que anaves prepotent o tot això que dius que no vols veure, ho comences a veure. I com tenim una gran saviesa de fons, que no ens agrada enganyar-nos, encara que ens enganyem, sabem que no ens fa bé enganyar-nos, que no és bo enganyar-se amb un mateix, tard o d'hora la persona obre els ulls com el teu nen, no? I veu, i mira, i veu, no?
Swamini Danda, hi ha alguna cosa més que sigui important o que vulguis recalcar sobre aquest fet tan valent, mirar-se al mirall i no trencar-lo, clar?
Que no tinguem por de res, que no hi ha res a la nostra vida, a la nostra naturalesa, que vagi en contra de nosaltres mateixos. En tot cas, sempre serà la nostra ment la que té les pors, la que té o la que ha sentit a parlar de coses rares i es fa les seves imaginacions, però quan mirem la realitat no hem de tenir por de res. Estem emparats per l'univers que ens ha portat fins aquí i amb ell estem cuidats i estem protegits, així que tranquils.
Swamini Danda, moltes gràcies per aquestes paraules inspiradores, la teva presència en aquest programa, com sempre, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Bona tarda, que vagi bé.
Bona tarda.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà. El dimarts 3 de juny, a partir de 3:15 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe la transmissió de l'acte de lliurament del Premi Internacional de Catalunya a Desmond Tutu, primer arquebisbe negre sud-africà mundialment conegut per la seva tasca pacifista i en contra de l'apartheid. Recorda-ho, serà a Ràdio Estel el dimarts 3 de juny des del Palau de la Generalitat. Escolta-ho en directe a partir de 3:15 de la tarda. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 17 al 24 de juny, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir, amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona. Ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, celebrada amb èxit la primera fase del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, pas cap a una església urbana. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. A Ràdio Estel, el compromís ciutadà.
Isabel Rodríguez, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Bé?
Sí.
Quan marxem, a on anem?
Bueno, aquesta pregunta no la sabem quan venim aquí. Precisament a la vida tenim que esbrinar.
Què és el que passa després, no?
No, a on anem? Primer, a on anem?
Avui el tema va d'això. Ens has portat Bob Acri, Sleep Away. Per què aquest tema?
Bueno, perquè és un tema que parla M'ha agradat per la tertúlia d'avui, perquè és una música suau, una música com de son.
Sí.
I l'amor Sleep és un
away.
Son.
Mm-hmm. L'escoltem?
Bon, d'acord.
Som-hi.
Estem aquí només de passada, però no sabem ni per què ni què passa amb nosaltres quan ja no hi som. Només que des d'aquí, des de la vida, no en parlem, és un tema tabú. Però avui, el compromís ciutadà, la mort deixarà de ser-ho, de ser un tabú. Perquè avui, com us deia, cuando nos vamos, ¿a dónde vamos? Un llibre publicat per Editorial Círculo Rojo, i la seva autora és la Isabel Rodríguez, que la tenim amb nosaltres i que la saludem d'una manera més oficial. Isabel, bona tarda.
Hola, Joan. Bona tarda.
Vaja, que no ho sabem. Com diu l'autora del llibre, ningú ha vingut de la mort per explicar-nos-ho, però podem intuir alguna cosa, perquè vostè ha estat acompanyant persones en aquest procés i ha conegut experiències de premortem que aquestes persones li han dit. No sabem, intuïm cap on hem d'anar després o no.
Bueno, l'experiència que el llibre explico és la de la meva tia, que va tenir un accident de trànsit i ella va veure tot el procés de com la portaven, com la curaven, com la operaven i després...
Però ho va veure des de fora, com
sí,
si
sí,
diguéssim,
sí,
com si fos una càmera que ho he registrat
això,
tot.
Sí, sí. I quan m'ho va explicar jo era joveneta, ella va frapar molt de que tingués la confiança d'explicar-m'ho, perquè semblava que ella no ho havia explicat mai. Uh-huh. Era quan jo l'anava a cuidar, que estava a la residència, no, a la clínica d'Igualada, que estava ella internada per l'accident, i se'm va sincerar i em va explicar. va dir, estàs preparada per conèixer-ho. Això jo vaig pensar, bueno, era la meva madrina, no? Les madrines sempre sí, són una mica com la de madrina. I la veritat, això em va fer créixer molt, perquè vaig tenir molt interès en saber què.
Clar. La Isabel Rodríguez és fotògrafa, és infermera, ha estat en aquest programa per parlar de l'associació Missió i Desarrollo per a Gaudi, aquest centre que hi ha al Txad, en una zona doncs, que pertanyen a l'anomenat Cercle de la Fam. Ella és vicepresidenta d'aquesta entitat i m'imagino que també al Txad, clar, el límit entre la vida i la mort és molt proper, no? M'imagino que allà també has tingut experiència de veure molta gent que se n'anava, no?
Per desgràcia, sí. El llibre està escrit allà, al Txad. Sembla que allà tinc com més serenitat, com més pau. És un lloc en el que vas a fer cooperació, però les hores donen molt de sí. I he tingut la necessitat d'escriure aquest llibre i precisament en un estat de serenor allà.
Clar, de plenitud, que aquí no es té pel ritme de vida, potser, no?
Això mateix.
Anava a dir, quin és el missatge que es pot extreure del llibre la persona que estigui interessada? Quin missatge vol donar?
Jo el que he volgut escriure'l és com una necessitat d'explicar que la mort la tenim. Que de la mort no escapa ningú. Sembla que li tenim por. Estem en una societat en el que tothom només desitja passar-s'ho bé, ser guapo, totes les comoditats, el consumisme.
L'èxit triomfar.
Això.
No?
Sí. I l'amor és com una cosa no solament tabú, sinó no grata. No ens agrada gens parlar. I amb els amics, amb els coneguts, a vegades jo he tingut morts a la família, no? I te n'adones que la gent rebutja el sofriment i inclús quan te tenen que donar un pèsam, pues és lo just, donar-te el pèsam justet, però a la que tu començaries a parlar, perquè necessites plorar amb els teus amics, te n'adones que ells el que volen és distreure't perquè no volen parlar.
I clar, perquè no estiguis en aquest patiment, no? Potser et volen treure del patiment i tu el que necessites és processar-lo, dic jo, no sé.
I per una altra banda, és la por que tothom té. Jo en el llibre el que he volgut és fer constància de que la mort pot ser bonica, de que la mort sembla un poc com macabra dir això, no?
Tètrica.
Per què tètrica? La mort és el més segur que tenim a la vida. I tenir por pues no genera res més que això, tenir un rebuig, no voler enterar-se de lo que hi ha després. He volgut parlar de l'amor i del morir. El procés és molt més important, el procés de l'amor, el procés del morir. Tot el que envolta el sofriment, el que envolta el patiment, el que envolta la malaltia, el que envolta les despedides, el que envolta el estar perdonar-se a un mateix, el estar preparat per marxar. Tot això.
I malgrat tot, en el llibre apunta que hi ha un cert moment com de felicitat i inclús de desig de poder-hi arribar, no?
Jo això ho he viscut amb la mamà, que la vaig atendre els 3 mesos de la seva malaltia i posem 20 dies de... No, no és agonia, perquè per ella no va ser agonia. Perquè...
Però va ser una bona mort, no, aquesta?
Claro, ella es va... La desitjava. O sigui, ella sabia que no tenia marxa, que no tenia cura, que era irreversible la seva malaltia, i es va preparar per morir, es va despedir de tots, i ja desitjava partir, desitjava marxar. Inclús deia, encara no he mort, perquè es trobava com ja donant un pas al més enllà.
És la que demanava el mirall?
Sí.
Sí, expliqui-ho això, perquè és
interessant. És que és bestial. La mamà va haver un moment que ella es pensava que ja havia mort, Y le decíamos, no, mamá, estamos todos aquí, encara estem amb tu. Y ella decía, es que estic tan bé. A ver, porta'm un mirall. I no sabíem per què el volia. I el va voler que li poséssim a sota el nas per veure si quedava pues,
l'alè
de la respiració. Sí. I llavors ella va veure que encara estava viva. És que és fantàstic. O sigui, això sí que és patent, perquè ho he viscut tan de prop, que la mort, quan un s'entrega a ella, quan un és creient, la mamà era molt creient, que no cal ser creient per entregar-se a l'amor, però pots creure que hi ha un més enllà, que som un esperit. Jo crec que ella, el seu cos l'havia deixat al llit, que en aquell moment era el seu esperit el que es relacionava amb nosaltres.
Però a vegades costa, no? Vull dir, hi ha persones que els hi, en el procés de mort costa desprendre's del cos i marxar.
aquí en el llibre també s'apunta una mica, no?
Bueno, els que no volem, els que volem, estem tan arrelats a aquest món, estem tan apagats, l'apego és potser el més fort que té l'home, l'apego a les coses, l'apego a la vida.
I això dificulta potser a vegades que
el desprendre's
del cos. Hi ha diversos capítols, perquè aquest llibre del que parlem avui, Cuando nos vamos, a dónde vamos, ha publicat per Círculo Rojo Editorial, la seva autora és la Isabel Rodríguez Vila, que és la que ens acompanya, fa un relat de les seves experiències acompanyant a persones que han deixat aquest món. I entre tantes històries, em sembla que és la de la tieta, que explica com veu la seva vida com una pel·lícula. No em refereixo ara només des de fora que veu l'accident, sinó que veu com han estat tots els seus anys des que va néixer. Va per aquí la cosa, oi que en parla?
Això va ser superemocionant perquè jo no havia... Clar, no sé si tenia 15 o 14 anys en aquest moment. I la meva tia, la meva madrina, m'explicava tan perfectament tot, perquè teníem tot el temps del món, ella estava en el llit impossibilitada,
clar,
i jo li feia companyia. I sí, per mi era com un relat, com si fos tan ben explicat, a més me la creia, no, si fos una altra persona diria, però és que era la meva madrina, no? Te la creus, la coneixes. I això em va fer llegir molt. I tot el que he llegit després de la gent que ha tingut aquestes experiències és exacte. O sigui, que tothom explica igual. Uh-huh. I encara que sigui en un altre continent, encara que sigui d'una altra raça, encara que sigui un nen, una persona gran, tothom explica igual.
Que veuen passar la seva vida al davant abans de fer el pas cap a l'altra banda.
I llavors, els que tornen, els que no es moren, canvien la seva tàctica de vida totalment, perquè els valors els hi canvien, s'han vist tots els seus defectes i tothom fa un canvi bastant important a la vida.
Mm-hmm. Aquest llibre té un apartat de bibliografia per les persones interessades en aquest tema, dels que a mi subratllo, si m'ho permet la seva autora, és Deepak Chopra, per exemple. Evidentment hi ha Elizabeth Kubler-Ross, hi ha Sant Joan de la Creu, Soc ja el Rinpoche, el llibre tibetà de la vida i de la mort. O sigui que persones interessades en aprofundir, començar amb aquest llibre està la mar de bé, i seguir amb la bibliografia que l'autora posa, doncs és una altra recomanació important. Anava a dir, educació, parlar-ne amb les criatures. Això és important, destacar el llibre, no?
Sí, perquè tinc l'experiència de que quan jo tenia 5 anys o 6, vaig veure una corona de morts, un cotxe fúnebre, i anava amb el meu pare i li vaig preguntar què era jo, i em va dir que era un senyor molt bo que s'havia anat al cel i els seus amics li enviaven les flors. Jo allò no ho vaig entendre. Vaig passar el dia mirant al cel a veure si veia el senyor, com li pujaven la corona. I això em va fer, que a l'escriure el llibre, fer constància de que els nens no se'ls pot explicar un sopar de duro, se'ls ha d'explicar. A més, els nens són com esponjetes, entenen tot el que se'ls explica, i molt més del que ens creiem. El que hem de fer és a la seva mida, no podem explicar-li paraules científiques que no entendran, però explicar com que ha mort una persona, que l'ha deixat de bategar el cor, hi ha mil maneres, i això és molt important. Si no, fins i tot tindria que ser com una assignatura als col·legis. Mm-hmm. Una assignatura de lo que és la vida, de lo que és l'amor, ja. Tot aquest tema que crea molta por el no conèixer-ho.
Al final del llibre hi ha un apartat de reflexions, després d'explicar cadascuna de les experiències, i llegeixo. La vida es una escuela de metamorfosis y transformación, pues tal como el cuerpo va cambiando, nacimiento, niñez, juventud, vejez, o sea, madurando, el espíritu que habita en él también se va transformando, o sea, creciendo, hasta que llegado a un punto ya no cambia más, como si se hubiera pulido en el camino, aprendiendo conocimiento, deshaciendo egos y desprendiéndose de apegos. Quizás el camino de la reencarnación, pues es de tradición católica, ¿no?
Sí,
però... I en canvi arriba aquesta conclusió que és tan impròpia de la tradició, o que és tan pròpia de les tradicions orientals. Digui.
Un evoluciona. Jo vaig ser educada en un col·legi religiós de mercedàries missioneres, de monges, I era catequista i era hija de Maria i tot el que en aquella època. Això m'ha servit perquè m'ha cultivat també l'esperit. Però després, a mesura que un es va fent gran, pues, va ser evolucionant, gràcies a Déu, perquè si no ens quedaríem una mica com mortecinos, no?
On uns quants encara són.
Bueno, però cadascú és mal lliure.
Sí, no, segueix.
Llavors, pues, jo crec que l'esperit no té religió. L'esperit és una energia, és la nostra energia divina, que això sí que estic segura de que som part de Déu, som fets a la seva imatge i semejança. I no importa ser catòlic o no, perquè els africans pues, seran de la seva religió i ells pues, creuen els esperits. Cadascú
té el seu modus.
I entonces el que dius de la reencarnació pues, és interessant d'imaginar-s'ho, de creure-s'ho, el que ho creu. A mi en el llibre no m'agrada fer cap imposició de res. O sea, parlo de moltes coses, però vull que cada lector esbrini el seu interior, busqui les Clar. Seves... d'herramientes en tenim tots. Mm-hmm. I entonces hem de buscar, descobrir... la nostra ànima, el nostre esperit dintre nostra. No hem de buscar fora, és a dintre que ho tenim que buscar.
El que sí que queda clar, però, és que potser... Bé, és que sí que s'explica on anem, en el fons, estic pensant ara. Anem a la unitat cap a aquest tot, no?, del que parla.
Sí.
És això.
Uh-huh. Podem però és una explicació molt subjectiva, molt personal.
Clar. Uh-huh. Però llavors la pregunta és, i podem experimentar aquesta unió amb el tot sense haver de passar necessàriament per l'amor? Com ho veu, això?
Hombre, això és impossible. Bueno, no. Hi ha persones, parlaria pues, de gent que ha estat en èxtasis, que no cal que siguin sants. Jo he tingut dos cops en la meva vida de moments que jo crec que era una altra dimensió. Un va ser fent el camí de Santiago i anava sola i portava... 20 quilòmetres caminats, no, potser no tants, 12. I era un sol molt fort, i en una pujada, a l'arribar dalt, la visió d'un camp de blat dorat, però amb uns colors, i vaig quedar com si flotés. Van ser uns segons, i llavors vaig arrencar a plorar, perquè va ser massa fort per resistir aquella llum i aquell color. Allò tan bonic que va ser segons, segurament eren segons, però crec que això és el que és quan anem en una altra dimensió, deu ser això. És que no es pot explicar, perquè jo no t'ho podria pintar, el que els meus ulls van veure. Després sempre penses, bueno, potser estaves cansada, potser era... Sempre hi ha una explicació física a el que ens passa aquí, però a mi m'agrada quedar-me amb la explicació espiritual. Jo estic segura que allò va ser... Jo, no, és que em pregunto per què vaig veure allò. Allò em va donar, pues, com dir, estàs fent el camí, que de fet el camí no el fas com... Si em pregunto per què el vaig fer, no t'ho sabria dir. Però el destí em va portar a fer-lo i vaig aprendre molt del camí. Per tant, si vaig veure aquell moment, podríem dir diví, pues, jo ho prenc com un regal.
No, i en qualsevol cas, tingui o no tingui explicació física... El moment va ser suficientment significatiu com perquè avui, un temps després, ho recordi de la manera que ho estava recordant.
Clar, per això, quan
aquí amb
dic,
el micròfon, no?
Som espírit, és que sí que ho som. Aquell moment tan especial d'aquells colors, era un moment espiritual de l'ànima. Jo era l'ànima que se sortia del cos i vaig veure com en una altra dimensió. Encara que siguin 3 segons és igual, però això ja no ho oblido.
Marca suficient. Anava a dir que tal està funcionant el llibre.
Pues la veritat,
segona edició, no?
Sí, estic contenta perquè aquest llibre, la distribució la fa Missió i Desarrollo Paragundi, no és el mateix que estigui a totes les botigues com els altres dos llibres, però és un llibre que també no és com per estar a totes les botigues, no és un llibre és un llibre que la gent va buscar-lo perquè s'ha enterat.
Abans del programa comentàvem que està a Barcelona, està a la Claret.
A Barcelona està la Claret de Roser de Llúria, ja,
sí.
I després
Entre
està...
Entre Caspi, el de sota, us hi es marca, em sembla que sí.
Està a prop
sí.
de... O sigui, sí, sí, no. sí, sí. Després està a Mas Bertran, a Mas Bernat, perdó, i a l'Hospital de Barcelona. només està a aquests llocs. Bueno, hi ha algunes petites llibreries que el demanen, però dos
fora
o tres
de Barcelona?
I fora de Barcelona està a Mataró, jo estic, com que vinc a Cabrils, doncs a l'Hospital de Mataró, i després al Vilassar de Mar, al Detalls i a l'Estanc de Cabrils. Però és un llibre que per internet també es ven a Amazon i entrant a la web de Missió i Desarrollo. Ara hem fet un pago PayPal,
sí,
que està bé. Bueno, estic contenta perquè és un llibre que rebo moltes cartes.
Això anava a dir.
Això m'ha cridat molt l'atenció, eh?
I les cartes que li diuen?
Pues, i sobretot gent jove.
Ah, sí?
O sea, que gent jove que em diu que li ha agradat tant. Jo pensava que era un llibre que seria més aviat per gent gran per preparar-se. Pues la gent jove té molta curiositat en aquest tema, eh? En aquest tema d'on anem. I gent jove que m'ha donat les gràcies, bueno, tampoc són tants, però bueno, tres. Jo ja trobo fantàstic, eh? I una carta molt maca. Després, una altra cosa que em passa, que això no estic preparada. Gent que em demana ajut, que busca l'email, no sé com s'ho fan, el cas és que troben, i m'escriuen i em demanen ajut perquè estan passant un moment, tal. Bueno, si puc fer alguna cosa, pues,
això és una molt bona senyal, eh? Els diners. Anava a preguntar els diners on van. El llibre està distribuït, com deia, de Missió i Desarrollo per a Gondi, i per tant vol dir que els diners van cap allà.
Els diners, bueno, a través de Missió i Desarrollo per a Gondi, en aquest llibre estan destinats a un centre de salut a Endilate, que és al cantó de Dobó. És un centre de salut que pertenecerà al districte sanitari de l'Hospital de Gondi. I ja han començat a fer els totxos, que els fan artesans, i han fet ja també el sistema de coure'ls, i ara el segon pagament que els hem d'enviar es faran el POU.
Mm-hmm. En aquest llibre, Cuando nos vamos, a dónde vamos, la Isabel Rodríguez explica les seves experiències acompanyant persones que s'estan morint, però hi ha un capítol que potser és dels més extensos, si no el que més, i que és el que, si m'ho permet l'autora, el que a mi em colpeja amb força, que és el de la mort d'un fill, quan vostè tenia 44 anys. I crec que també és important esmentar-ho, perquè, vaja, perquè em pregunto si sense aquesta experiència, per exemple, hauria pogut arribar a escriure un llibre que avui dia està fent que persones li demanin ajut, no?
Jo crec que les coses a la vida venen en el moment adequat. Bueno, que se't mori un fill mai és adequat. Però a mi la mort del meu fill em va fer canviar i evolucionar molt. O sigui, que tinc que agrair. A més, ell em va ajudar. Que això va ser de les coses que més he volgut explicar al llibre. O sigui, la mort del meu fill, una vegada, el dolor mai s'acaba, però el dolor intens, allò...
Es pot tornar a somriure?
Sí, sí. Jo no ho penses, eh?
Em dono fe, eh?
No ho penses, això, quan portes 7 anys, quan portes... Cadascú té el seu temps. Al meu marit li va costar més. I jo vaig ser, pues, el pal de paller, en aquest cas, de la família. Però jo em sentia ajudada per l'Òscar. Em sentia ajudada. I és... El llibre, pues, està explicat despullant l'ànima a tope, perquè he plorat molt escrivint-lo, però és que a mi hi ha gent que em diu...
Quant temps va tardar escrivint-lo?
L'he escrita ja a Dona Manga, no, em fa puro de dir, però en 2 mesos i mig. Però és que és un llibre molt, molt petitet. I explicar el que tu sents escrius de pressa, eh? He plorat molt escrivint el capítol aquest, sobretot. He plorat molt. O sigui, a mi m'ha anat bé també com per buidar una mica...
Quan el va escriure?
Pues el 2013.
És que diu 1 mes i mig, però aquí la primera cita és primera corona, que és això de la corona de flors que diu.
Ah, bueno,
quan
però
tenia
5
anys,
però això són records, això són records, no
però
està
això
escrit.
Això és el que ha tardat el llibre, no?
Lo què?
Tots aquests anys és el que ha tardat vostè també bueno. Fer el llibre, no? D'alguna manera.
Clar.
Èxits, que funcioni millor encara, va per la segona edició, això és una bona senyal. Quan ha dit que sortia publicat? Quan ha sortit ara aquest llibre publicat?
El segon?
No, el llibre, quan va sortir publicat?
Bueno, vam fer la presentació el mes de gener.
Mes de gener estem...
Ah, no, febrer, perdó.
En qualsevol cas estem a principis de juny, ha passat com molt mig any, anem per una segona edició, és una bona notícia, me n'alegro, i que encara tingui més èxits, perquè a més és per una causa solidària. Cuando nos vamos, a dónde vamos,
Círculo Rojo Editorial. Avui ens ha acompanyat l'autora del llibre, que és la Isabel Rodríguez, a qui li agraïm la presència als estudis de la ràdio.
Moltes gràcies de Ràdio Estel i a tu, Joan, de fer-me aquesta entrevista.
Bona tarda.
Adéu.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra. El punt de llum, amb Enric Tintorer.
Estimat amic, com estàs, Enric?
Pues anem fent, com diem en aquest país, anem fent.
Bueno.
Mira, són moments, avui pensava, de què parles amb el Joan? I estava
no
pensant
parlem
que
del rei, eh? Digues.
No parlem del rei, però bueno, podríem fer-ho també.
Sí,
eh?
Sí.
Però en realitat havia pensat que són moments aquests en què nombrosa gent està intentant lluitar per tirar endavant tot tipus de projectes a la seva vida. Són temps d'innovació.
Em sona
temps,
molt, em sona eh? Molt això que estàs dient. M'encanta, sí, sí. Em sona molt.
Són molts els que estem amb aquest intent de millorar moltes coses. I el que resulta és que no sempre tot surt bé i a vegades tenim fracassos en alguns moments.
Sí.
I pensant en això, he trobat una frase de Paramahansa Yogananda al respecte,
sí,
que és encoratjadora. I si em permets, te la llegiré.
Sí, sí, i tant.
Mira, diu així: l'estació del fracàs és el moment més propici per sembrar les llavors de l'èxit. Encara que siguis castigat per les dificultats, mantén sempre el cap dret. No importa quantes vegades hagis fracassat, tracta sempre de tirar endavant un cop més. Encara que creguis que ja has fet tot el possible, lluita sempre fins que els teus esforços es vegin coronats per l'èxit.
Em sembla fantàstic i molt inspirador, Enric. Quantes vegades tirem la tovallola abans d'hora, no?
Sí, senyor.
Lluitar i encara més lluitar.
Sí, aplicar cada vegada més intel·ligència, més sabidoria, aprendre els fracassos, veure per on pots tirar endavant i intentar una altra vegada.
Enric, gràcies pel teu punt de llum. No hem de defallir mai, eh?
Mai. Una abraçada, Joan.
Una abraçada.
Adéu.
Gràcies, Enric Tintorer, per la teva participació un dilluns més al mateix Li dic a la Suamini Danda. Jordi Carretero, a les vies de so i servidor, el meu nom, Joan Ortiz i Serra. Posem el punt i final aquí i fins la setmana que ve, no, serà fins d'aquí 15 dies. Moltíssimes gràcies a tots i recordeu, sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona tarda.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. Teaming.net/elcompromisciutadà.